Sa Pobla Ràdio, 24 hores amb tu. Escolta'ns al 107.1 de l'FM o a www.sapoblaradio.cat.
I són les 11:42 minuts, tenim un altre convidat aquí als estudis de Sa Pobla Ràdio precisament per parlar d'un dels actes dins del programa de festes d'avui. A la congregació, a les 8 del capvespre, hi haurà una conferència sobre, més bé, una recordança de les festes de Sant Antoni de la dècada dels anys 70, és a càrrec d'en Joan Campaner Tomàs, que tenim aquí als estudis. Benvingut i bon dia.
Bon dia a tots.
Com estàs?
Bé, diríem que...
Preparat per avui.
Sí, vol dir.
Han dedicat Arvungut, tenint la taula plena de programes, de festes antics, de fotografies, de moltíssima documentació que has pogut emprar per preparar aquesta xerrada que faràs avui vespre. Primerament volia demanar-te per què aquesta xerrada, vull dir, perquè un moment donat vares pensar xerrarem en concret dels anys 70, de les festes de Sant Antoni a Sa Pobla.
Bueno, bé, en primer lloc perquè a vegades, i que són molt interessants, parlant del segle XVIII, del segle XVII, de lo que va passar a Sant Antoni, en ses beneïdes, en ses completes, etc, que és molt interessant. Però també vaig trobar interessant que a vegades les solucions als problemes els tenim a de fora i no m'han donat compte. Per mort d'això vaig pensar fer aquesta conferència a damunt els anys 70, la dècada dels 70, i bueno, de que, ja que va ser una dècada, va ser un cabell d'anys que hi va haver bastant de canvis.
Sí, és una dècada amb importants canvis polítics, Mar Franco, per exemple, i això, per exemple, és el principal canvi, i això fa que sigui una època de supòs que... més trista i amb moltes esperances, no?, al final.
Bueno, bé, jo ja dic que la conferència, i ho deixo bastant clar, que en els temes polítics no me fico. Però sí que hem de recordar que, com molt bé tu deies, a Espanya hi ha uns canvis bastant importants, que aquests canvis ens afecten a les festes i especialment a les de Sant Antoni. De pensar una cosa, ja dic, en tot moment i quasi en l'inici de la conferència ja ho deixo ben clar, que no me fico en temes polítics. Jo crec que a més hem de fer feina dins la cultura, dins la política, ja que a vegades qualque cosa, una cosa va lligada amb l'altra, però hem de saber destriar el gra de la palla. Una cosa és la política i l'altra és la cultura, però bé, és a dir, de pensar una cosa, de que d'entrada ja canviem el nom, ja no és La Puebla.
Ja jo ara tinc aquí amb se va un programa del 75 i ho diu, sí. La Puebla 1975.
Sí, és...
Quan se produeix aquest canvi?
En el 78.
En el 78.
Si mires ara el programa de festes del 78, veuràs de que canviem ja, no surt Sa Pobla, La Puebla, sinó Sa Pobla. És a dir, s'encatxalament ja surt amb aquest nom. De La Puebla.
De Sa Pobla.
De Sa Pobla, sí. Ja desapareix el nom.
Un canvi de nomenclatura, però segurament significatiu, no?
Sí, és a dir, mira, tornem a anar a les arrels, ja que hi va haver, recordo que hi va haver bastant de, i a més m'he trobat documentació, que uns se n'anaven cap a Sa Pobla, l'altre Sa Pobla de Ullar Alfàs, que era el nom antic, i va haver aquí un poc de controvèrsia damunt el tema, però bueno, va quedar Sa Pobla i Sa Pobla som.
Dels anys 70 a ara reconeixeríem les festes si mos poguessin transportar una màquina del temps?
Segons quines sí.
I segons quines no.
I segons quines no.
Jo m'ha cridat l'atenció, per exemple, una foto que he vist per aquí de les beneïdes, que són unes beneïdes, bé, la fotografia precisament és aquí, davant és la casa, el casal del Rafal, són unes beneïdes multitudinàries.
Sí, és a dir...
Hi ha moltíssima gent, l'imatge és diferent ara.
Sí, moltíssim, moltíssim. Jo aquesta foto amb exactitud no la puc incloure a la dècada dels 70. Uh-huh. Però aquesta fotografia és perquè la participació que en els actes hi havia, com per exemple el que m'estàs demanant, avui en dia les beneïdes no són de lo millor que podríem dir.
Uh-huh. No és el més destacat del Sant Antoni Poble, per dir-ho d'alguna manera.
Totalment d'acord.
Per dir-ho d'alguna manera. Si vols, el que sí veiem, que això encara romani és el... Bé, no sé si és el mateix, però és el mateix disseny, és aquesta arcada que posa l'obreria de Sant Antoni a la placeta de l'Iglesi.
Mm. Sí, és a dir, l'arc és el mateix, el que s'han remallat...
N'hi ha més.
N'hi ha menys.
En aquesta fotografia, però sí, per aquí sí, no al costat hi ha més sí, remallat.
A la dècada dels 70 hi havia més verdor. Per exemple,
d'acord.
Hi havia branques de pi i ara s'han substituït de fa una sèrie d'anys en fulles de palmera. Te puc dir, per exemple, que a la dècada dels 70 damunt cada columna que hi ha de la placeta de l'Iglesi hi havia un banderí en els laterals marrons i en la bandera de la Pobla, de Sant Antoni, és a dir, el blau i la tau blanca en la foca damunt. Que jo a la conferència ho dic, que no vull entrar en comparatives amb altres anys, per mort dels temps, perquè no vull que sigui una conferència que cansi, tot el contrari, vull que sigui una conferència lluïda i entretenguda. Per tant, és a dir, no m'ho vull estendre, però jo crec aquí que m'ha donat l'oportunitat de tenir els micròfons davant jo, però és, sí, que en certa manera vull entrar. Les banderoles aquestes que posen per els balcons, sí, dels cabells, en els 70 els havien posades a la placeta de l'Iglesi, és a dir, curiositats d'un Sant Antoni a un altre i només han passat 40 anys.
Sí, sí, en 40 anys hi ha hagut molt de canvis. Per exemple, ara mos podríem centrar, si vols, un poc en el dia 16, en el dia de la Revetlla. Ara inclou molt d'actes que pot ser, la gent més jove els ha vist tota la vida, però que no eren els actes tradicionals un temps. Com era una revetlla de Sant Antoni en els anys 70?
Bueno, aquí hem de fer molt de matisos perquè tu me fas una pregunta molt extensiva. És a dir, podem parlar de completes, d'actes, de ximbombes, de participació, és a dir, me fas una pregunta molt resumida però amb una contesta molt ampla.
Vinga, te la acotaré un poc. L'anem acotant un
venga,
poc
venga,
en aquesta.
Vinga, i així també els oients podran...
Molt bé, si vols podem anar a l'hora baixa se fan les completes també encara ara, és el principal ofici religiós del cap vespre de Sant Antoni. Les completes d'abans i ara com han canviat? Eren més multitudinàries abans, ara ho són igual, l'ofici era el mateix?
Bueno, t'he de dir que la Iglesi es diu de completes el 16 de gener, quasi ja està de plena, per no dir plena. Això no ha canviat.
I d'ahir tenim coses que romanen iguales.
Sí, evidentment, sí. També a la conferència, hi va haver una mica de que ho dic, a la conferència, llegesc les actes, perquè crec que és interessant, de l'enfrontament que hi va haver la parròquia, la sala i el bisbat de Mallorca, que damunt les completes, perquè, com he dit, un dels canvis que també hi va haver en les completes, dir, la part litúrgica de completes passar de llatí gregorià a pres en català. I, és a dir, tot això hi va haver un procés, hi va haver bastant de gent que...
Aquest canvi se va fer en els anys 70?
En els anys 70, sí.
És que
sí,
precisament sí. L'altre dia va venir el rector i va fer esment en això que ara, clar, són en català... La gent els entén, però que l'acte litúrgic antigament ho era, en llatí.
Sí, és a dir, les completes des de temps immemorial se fan en llatí gregorià, i varen ser pres fins en el 75 en llatí gregorià. I a partir d'aquí varen tenir un canvi de rector, és a dir, tot això a la conferència ho explico.
Per tant, completes igual de multitudinàries en els anys 70 es produeix aquest canvi en català i després ara la figura molt esperada a les completes és el clameter que diu el Visca Sant Antoni. Dilluns el vàrem triar. Des de quan hi ha clameter? En els anys 70 hi havia clameter ja o no?
No. No hi, 70, no hi havia clameter. Aquí hem de tenir una classe, clara. No hi havia clameter, però el clameter és poble.
És a dir, se cridava el Visca Sant Antoni.
No se cridava de dins, perquè va ser un com tot, és a dir, tot hi ha canvis, tot mos se'n va i se'n ve, però mos hem de centrar a una data bastant important, 1645, quan comença el plet dels frares antonians en la universitat i la parròquia, que aquí es diu a vegades la universitat i l'ajuntament i la parròquia s'han barallat, però qualque vegada també s'han donat la mà, com per exemple aquest plet famós de contes frares antonianes, sorda antoniana. A partir d'aquí estiguem 5 anys sense Sant Antoni. Quan Sant Antoni vàrem tenir ja se va començar a cridar el Visca, que diríem el clameter. Però el clameter no era una persona, era tot el poble.
Era el clam del poble.
Sí, per donar gràcies de tornar a tenir Sant Antoni. D'aquí va venir a triar una persona en concret, que fos una persona representativa per fer aquest clam, perquè clar, nosaltres ja no l'hem conegut. És a dir, de mesura que va anar passant els temps, aquest Visca Sant Antoni em va acabar completes, que per cert hi ha escrits que com que clar se va donar bastant importància per cantar els gois, perquè clar, de gois en tenim una sèrie bastants, i bueno, que ja se va donar i en certa manera damunt l'any 30 per aquí que comencen els gois se'n va, s'elimina, perquè clar, quan acaba complet es comencen a cantar un gois. I clar, ja no tenia sentit es divisca perquè se cantaven els gois, fossin els d'Anna Maria Antònia Salvà de la Serra i de la Plana o del Pare Guasp, vostre poble celebrat.
El caparrot sí que ja els tenim en els anys 70, són els mateixos caparrots que ara.
Sí, el que passa és que als 70 els qui els havien de ballar era la gent diríem, com el diria jo, perquè ningú se sentigués molest i tothom ho entengués.
Que els havien d'anar a cercar que seva perquè ballassin. No hi havia, sí. No hi havia aquest gran interès per part de la gent de balladors com hi ha ara, que han de fer un sorteig fins i tot.
Sí, exacte. Ho has dit clavat. M'ho has llevat de sa boca perquè no sabia com ho havia de dir. Més d'aquestes, anar a cercar aquestes persones, no podríem anar a cercar aquestes persones qualsevol, havien de ser persones d'un nivell intel·lectual, en tots els meus respectes i en totes les meves consideracions cap a elles i tots els altres, de baixa. Jo vaig començar a ballar-los en el 76 i bueno, de que estic ben orgullós com tots els altres companys que me varen que varen fer colla en aquell, tot aquell temps, i de que molts veïns mi són bastant amics, lògicament, i molt contents de...
Guardes un bon record i
sí, val dir, sí, és a dir, jo sempre, ja de petit, sempre el tema de Sant Antonià m'ha estirat, i de petit ja hi era.
Ballaven a les 9 del vespre a la banda de música, i després del programa diu a la plaça major, concentració de les colles de ximbombers, i després interpretació d'algunes tornades que recorreran els carrers de la vila.
Sí, sí, sí.
Avui a la Revetlla tenim el Piró Musical, que a més crida l'atenció a moltíssima gent de fora. És una festa multitudinària, però això fa que, per qüestió de seguretat, per exemple, no hi pugui haver foguerons a la plaça Major. Això és un canvi important, no?, en la Revetlla.
Bueno, aquí també hem d'anar traient les coses en puntes. Amb unes pinces, com aquell que diu. Comencem. El 76, si començant per foguerons, el 76 jo tinc inventariats 46 foguerons. És a dir, si estem parlant de foguerons, ara se'n fan molt més.
Se'n fan més.
És a dir, no se'n fan menys.
L'any passat per mi se'n van fer 220.
Sí, cosa d'això.
220 instàncies.
És a dir, que i de particulars... eren 12, penso que si no me'n record. És a dir, ja, del tema del fogueron ja es discutim-lo.
Se'n fa més ara.
Tu mateix ho has dit. D'en quant en espira musical? Mira, si tu continues llegint el programa, veuràs de que a les 8:30, concretament jo tinc el programa del 74, i diu: en la plaza de la iglesia se encenderá el típico fogueró, siguiendo a continuación todos los demás. Las autoridades, invitados y el clero parroquial serán obsequiados por la obrería del santo, con un refresco en la casa consistorial. Seguidamente, un disparo de un vistoso ramillete de fuegos de artificio por los acreditados pirotécnicos hermanos Frontera de Porto. No m'invent res,
i
això
bicots.
És el que diu. I un vistoso ramillete. És a dir, avui, segurament en les noves tecnologies, avui hi deim un piro, però jo crec que en el 74, però era un piro del 74.
Sí, un piro musical de l'època.
Efectivament.
Només és un detall. Clar, en el 78, que deien que Vic, que ja apareix a poble, el programa també és en català. Perquè sí. Tu el llegies talment quan sortia i jo quan la llegia no traduïa. Sí. És en català també.
Sí. Sí, ho dic també a la conferència, que a partir del 78 ja veiem el programa de festes de Sant Antoni al carrer en llengua catalana.
Per tant, foc d'artifici també n'hi havia.
Sí, però jo t'he agafat el del 74 i per molt d'això l'he llegit en castellà, perquè és en castellà. És a dir, jo era un al·lot, jo me'n recordo...
Te recordes d'aquest fot?
Sí, estic just a punt dir que no me fa molta de gràcia.
No els fa massa gràcia.
Estic just a dir més, perquè jo també en aquella època pres era escolar, i a la placeta de l'Iglesia ho record molt bé, que jo anava a guaitar, en el sentit que els fots a ses, no m'anava molt bé, i com que ho vigilava per arribar aviat a que nostra, se mullaven unes descargues per donar senyal a encendre fogarons, és a dir, perquè com hem vist, és a dir, que s'encenien el fogaró de la parròquia i a continuació s'encenien els altres fogarons. Per que els altres fogarons els hi pegassin foc a la placeta de l'Iglesia, quan havien pegat foc en el fogaró, els obrers havien pegat foc en el fogaró de la placeta, però les germanes Frontera també mullaven unes descargues bastant fortes a dins la placeta de l'Iglesia. I en això jo ho vigilava, perquè quan ja veia que havíem de donar foc en aquestes descargues, doncs ja entrava dins l'Iglesia, ja entrava per la sacristia, perquè allò era un estruent.
I quanta glosa? Glosar, la glosa és una tradició poblera, se glosava més, manco, per què diries que ha anat en detriment, tot i que hi ha esforços i se fan tallers i se fan moltes coses per intentar reeixir aquesta senya poblera?
Jo, mira, és una pregunta que sempre m'havia fet i que avui tinc més clar que mai. És a dir, en el que he pogut replegar, en la documentació que he pogut replegar, lògicament, és a dir, jo no tinc cap problema d'entrar en debat, sempre i quan se me presenti també la documentació que jo aporto. Perquè, mira, en el 70 i busca, la dècada del 70, jo tinc inventariat 42 cantadors i cantadores, i sonadors de ximbomba, 42. Que segurament n'hi ha molt més, segur, però que jo els estic cercant. Posta, és una feina que estic fent, no està acabada, perquè de cada dia me'n surten. Si mos ficam a la dècada del 70 i que hi havia 42 persones en 46 fogarons, hi havia una multitud de gent que cantava en la ximbomba. Això per començar. I llavors és de que la dècada del 70, que també ho dic a la conferència, de que... varen sorgir moltes balls de Ferrat. I això molt va restar.
Per aquí has duit algun pòster. De què era aquell que m'has mostrat? Era en Camilo Sesto, pot ser? Sí. Que he vist?
Sí.
Ara no el vaig i no recordar exactament què havia llegit.
Sí, és a dir...
se feia ball.
Sí, i se feia ball el dissabte de Sant Antoni, és a dir, dia 16 i dia 19 de gener, és a dir, el dissabte de Sant Antoni i el dissabte de Sant Sebastià. I...
clar, els joves devien tenir més ballera de Ferrat que cantera, o no?
Aquí està, el que jo dic a la conferència. Tu mos hem d'imaginar, Mon anem a la dècada dels 70, aproximadament a la meitat, el 75. Els joves, quins joves anaven a veure en Camilo VI? Pues hi anaven els joves de, 20, de 19 a 25 anys. Clar, aquests joves avui ens trobem de que són aproximadament uns 65 anys. Per tant, aquestes persones han tingut fills, són, han tingut fills i són a lo millor pares, bueno, pares segur, però per a dins també. Total indefinitiva, que hem estat tres dècades que hem viscut de rendes. Uh-huh. Això ho hem de tenir clar. És a dir, jo crec que això. Uh-huh. Que si una altra persona creu el contrari, me pareix molt bé. Que hem d'entrar en debat també, no tinc cap tipus de problema, sempre i quan estigui però fonamentat així com jo ho estic fonamentant. I això és així, basta que demanem en el veïnat, mem, en el 75, és a dir, aproximadament quan aquesta gent ara s'ha jubilat, que té uns 65 anys com he dit abans, però demanar-li, mem,
quan si tenia... anava en una valla,
mem,
no?
Mem, demanar-li quan tenia de 9, 25 anys a on anava, si anava cantant la ximbomba o si anava a ballar de Ferrat, mem.
Sí,
és això,
segurament t'hi poden gratar per aquí.
Jo, jo me suporto que sí.
Joan, ja mos no. Queden molt pocs minuts i mos queden un parell de fotos. Si vols, la podien comentar un poc, per exemple.
Sí.
Perquè igual són d'algun esdeveniment. Aquesta és una fotografia que hi veiem.
Sí, aquí hi veiem de que la dècada dels 70 Prets se va inaugurar la sala geològica de la Pombla, la inauguració d'aquesta sala.
I és una inauguració que se va fer coincidint a les festes de Sant Antoni.
Sí.
De fet, veig que era habitual inaugurar coses, perquè en aquest programa que jo tenc a la mà, el dia 16, se va, el dia de la Revela, a les 5 se va inaugurar el complex poliesportiu municipal i a les 6 se va inaugurar la residència i el club de vells de la vila. Vull dir que aprofitava per fer inauguracions.
Sí, 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 és a dir...
Ara és impensable, dia 16 hora baixa, que encalçam el dimoni i anar a inaugurar res.
No sé si t'has fixat, però bé, en això no t'ho contestaré, simplement t'ho deixaré per tu perquè t'ho pensis.
Sí.
És molt curiós que en el programa de festes de tota la dècada dels 70, ja que tu ara has tret els dimonis, no surten.
No surten.
És perquè a nit ho diré a la conferència. Si
i això no m'ho contaràs?
A la conferència a nit, perquè me supos que tu vendràs.
Hem de deixar un am en els oients, i ara vendran intrigats. A processó, Sant Antoni,
sí.
Això són les beneïdes?
No, això és la processó que, és a dir, tancava l'acte. Després, és a dir, de les beneïdes, de la processó, se tancava l'acte. És a dir, a punt que el dia de Sant Antoni pràcticament es realitzaven cinc actes religiosos. És a dir, començaven a les 8 i després a les 11 l'ofici, a les 2 beneïdes, a les 3 a les 5 la processó. És a dir, pràcticament el dia de Sant Antoni quasi tot tenen actes religiosos.
Després també tenim una fotografia d'un grup de nines i nins, també en veig algun, petitons.
Sí.
Què fan aquests nins aquí?
Aquesta foto és molt significativa i molt curiosa perquè aquest grup surt en el programa de festes de l'any, no sé si era de l'any 1970 o el 71, no ho recordo ara molt bé, a cantar perquè se feia un certamen de ximbomba infantil. Una altra de les coses que el que tu m'estàs demanant de cerrar-la. Per tant, aquest grup va sortir i a sa, en el Pancaritat, a la tercera festa de Pasqua, va ser la darrera vegada que sortí. És a dir, va acabar. I després vàrem estar 7 anys sense cap certamen, sense cap tipus de cant infantil de ximbomba.
Era una manera d'aprendre-ne i d'inculcar, no?, aquesta tradició. És una foto molt guapa, aquesta. I després, això no sé si és museu local, això és Can Planes.
Sí, bueno,
és una inauguració també.
Sí, sí, la inauguració, la dècada del 70, també es va inaugurar, que dic a la conferència, l'any que es va inaugurar el museu local de Can Planes. Sí.
Inauguració... institucional, però també religiosa. Imagina que els edificis es beneïen.
Sí,
hi havia aquesta
sí. Bueno, i
separació que tenim ara.
I les primeres paredes també es diria, clar, no? Posar una primera preda i que es capellà el rector no anés a beneir-la, en aquella època era impensable, no tenia sentit.
Joan Paeres, bon dia, no sé si tant ens...
Bon dia, sí. bon dia Àngel, Joan Campaner,
ben arribat. Com estàs? Estan parlant d'aquesta conferència que farà en Joan avui, estarem repassant unes quantes fotografies, ja la darrera que mos ha duit. Aquí veiem clergues i imagino que també polítics. Aquest senyor de la taula és el Batla o no és el Batla de
no,
l'època?
No, no. Aquest home...
Ara feia cara de Batla.
No, va, no. Això era el governador civil.
Ah, governador civil,
no,
vols?
Era més.
Sí. Jo ja hi veia cosa,
sí, sí,
de polític.
Sí, això era...
Quin moment és, això?
Bueno, això és el moment de que ha acabat completes i com he dit, les autoritats religioses i les civils i sobre Sant Antoni els obsequiava amb un refresc dins la casa de la vila. Llavors ballaven a sortir a ballar els caparrots i llavors es començaven els cantadors. Això és aquest moment.
Sí. Molt bé, hem fet una espipallada només perquè tampoc no volen contar, no Joan, moltes coses, perquè la va vendre a la conferència i jo m'he quedat sense sabre perquè el dimoni no surt en el programa de festes. Això hauré de venir.
Que ho he fet d'aposta, ho he fet intencionadament.
No m'ho ha volgut dir, Joan. Com estàs? Benvingut.
Molt bé, una miqueta constipat, fruita del temps, com diuen, sí. Però vamos bé.
Benvingut a la ràdio, que és que teva, ho ha estat durant molt de temps.
Ben retornat, en aquest cas, sí, la veritat és que me diu moltes coses aquest espai aquí on ara estem reunits.
Ahir vares presentar aquest llibre sobre Toni Cladera Agost, Toni Mandola, un mite i gent del futbol poble. Com anà aquesta presentació? Quines sensacions vares tenir ahir vespre?
Jo vull dir que molt bones.
Sí?
Molt bones. Hi va haver assistència de gent. Va ser, jo diria, un acte bastant emotiu per el tema que se tractava i, amb una paraula, que va sortir lluït.
Va sortir lluït.
I agrair sobretot, sí, a tota aquesta gent que es va interessar per retre homenatge a aquest home que ve els amareix perquè se'l va guanyar a dins el camp de futbol de la fortalesa d'aquí de la poble, que té molta història, no, Joan?
No, i a més, és dir per allò que tu li demanaves, jo sí, vaig anar d'oient, jo som més de cultura que no d'esport, però sí, ho vaig trobar per jo aquest home que ni el coneixia, francament, no. Sí, de qualque comentari que havia fet amb en Joan,
segur que sí.
Sí que l'havia sentit, però no, la seva trajectòria, mira, vaig quedar amb un pan de boca,
sí, i, sí.
Vaig quedar que sense boca plena de conèixer que tenim un poble més desconegut.
Sí.
És que Àngels, una cosa, aquest home va destacar com a futbolista, sempre vestint la camiseta del poblense, excepte dues temporades que va jugar una amb les Àguiles d'Acció Catòlica, perquè el poblense no sabien si formaria equip o no, però era aquí de la poble, i una darrera temporada a Muro. Però aquest home va tenir, o sigui, se compten moltíssimes d'anècdotes. Com a persona, era una excel·lent persona, fins i tot de caràcter tímid, jo vaig tenir ocasió, sí, de conèixer-lo personalment, de voler-lo jugar, i després de ser retirat també tenir converses amb ell. Va tenir ofertes d'altres equips de superior categoria, oportunitat de guanyar un doblet en el futbol, però
no ho va fer, no?
No, no ho va fer per una cosa molt, molt senzilla, que en aquell temps, quan venia un club de fora de la poble i metgia de la península, dutsen un futbolista d'aquí, els pares eren reticents sempre. En aquest cas més concret d'Antoni Mandola, son pare, o sigui, eren conradors, que deim aquí, agricultors, i tenia tres germanes que anaven de vegades a ajudar a son pare perquè ell pogués anar a entrenar o jugar a futbol. Va. En aquell temps la feina de marjal, que dèiem aquí a la Pobla, era dura. Els atletats començaven joves a anar a marjal a ajudar els seus pares. Aquest home ja, jo avançar, amb 16, 17 anys, ja en feien quants que, lògicament, a la millor partida és 12, ja anava a marjal a ajudar a son pare. Entonces, hi ha una anècdota molt, molt curiosa, que el Mallorca, que en aquelles hores estava a segona divisió, sí, ja era una categoria bona, es va interessar per ell. Varen venir directius, a xerrar amb son pare, i després de negociar el tema econòmic, doncs, li van dir, mira, arribarem això, arribarem això, li donarem això, guanyarà tant, vendrà una setmana a prova, i si els agrada, firmarem, però ja pràcticament està fet. I son pare se va mirant aquests senyors i els diu, els diré una cosa, jo en Antoni el necessito aquí, en el meu costat, a fer feina. I també vos en diré una altra, que jo me vaig casar i no havia provat mai la meva dona. És una de les anècdotes. Tantes així que la feina...
Sí, perdre, vull dir que un fill se n'anàs a jugar a futbol, en aquest cas era perdre dos braços.
Efectivament.
Que pel Margelès.
Tu ho has dit.
Que pel Margelès devia ser molt era, important.
Efectivament, perdre una gran ajuda perquè...
El que també, jo l'he fullejat una mica i vaig llegir que deia que Toni Cladera, Antoni Mandola, arribava pentura 5 minuts abans del partit, sí, a la bicicleta, que venia de fer feina.
Efectivament, venia del camp, resulta que la finca que conreaven estava una miqueta allunyada del camp de futbol, però quan mirava el rellotge, mirava el sol, ja no sé si segurament feien feina sense rellotge, llavors aquell temps, quan era hora d'anar cap en el camp, agafava la bicicleta i per escurçar camí, perquè havia de donar la volta a tot el que era recinte esportiu, deixava la bicicleta a una paret, la botava, anava a canviar-se de roba i sortia a jugar a futbol. I per després tornar-se'n a anar a marjar. La veritat és així, és així. S'han comptat moltes d'anècdotes d'aquest
home. Un bon jugador, davanter.
Un bon jugador, de veritat, amb unes condicions físiques i tècniques que avui doncs s'apagarien molt de més per un futbolista com ell.
Va ser una època d'èxits la que va jugar Antoni Cladera al Poblense. Ara no aconseguir, no sé, algun ascens o alguna cosa que puguin destacar esportivament?
Sí, va haver un ascens a tercera divisió i també dos títols de campions de Balears que els van donar opció a disputar unes lligues per ascendir a tercera divisió nacional. Una lliga de descens, la primera es va disputar a final de temporada 49-50 amb equips de la part de València i de Catalunya, el Manresa, l'Igualada, l'Espanya Industrial, el Vinaròs, l'Acero Sagunto. Això va ser la primera lligueta, no la varen guanyar, però Antoni la va disputar. Aquí, ja a l'any 41, el Poblense va aconseguir un ascens a categoria regional. Ell va fer un de gols d'aquest partit que li van donar la victòria. Aquí l'any 41 se va ascendir al regional. Era una època bona i d'aquí on sortiren jugadors de la seva època, que és el que dèiem, com per exemple que aquí a la Pobla recordaran en Miguelín, en Sebastià Franc, en Guillem Bernassa, en porter, en Jolià Mir, també, Jolià Mir, en Franc, tot aquest, en Cantellots, varen en Terrassa, és a dir, que varen tenir ocasió de jugar a equip de superior categoria, uns amb el Constanci, dos amb el Balears, en el Mallorca, i fins i tot un company també coetani seu, en Pedro Mascaró, que va jugar a primera divisió en l'Atlètic de Madrid.
Va haver una bona fornada.
I va haver una bona fornada i el Poblense va fer molt bones temporades, perquè hem parlat d'aquesta 49-50, primera lligueta d'ascens, a la segona va ser segona lligueta d'ascens, també tercera nacional, la temporada 53-54, va quedar eliminat pel Leganés, que ara juga a primera divisió. Hem de dir que sí, va ser una època molt bona.
I jugaven a la Fortalesa.
A la Fortalesa.
Aquest camp que està a la zona on coneixem a la Fortalesa ara i estava allà.
Allà mateix, fins i tot si t'hi fixes, passant per allà, però és que en aquella miqueta de gespa que hi ha com una espècie de jardina de vorera de la carretera, hi ha una pedra, aquí on diu, recorda que allà hi havia el camp de la Fortalesa, de tal any fins a tal altre.
Ahir en Joan Mateu Morda que era un camp que bullia.
Un camp que bullia. la veritat. El camp no se podia ampliar, però sí, a poc a poc van anar ampliant tribunes o una part de recinte aquí on donava lloc per fer-ho, i qualque vegada no eren suficients. Perquè te'n donis compte, de vegades com 15 partits, n'hi va haver un concretament contra l'Atlètic de Balears que varen la federació va autoritzar que posassin un banquet que eren taulons de picapreder a dins del camp, la gent abarrotava el que era l'aforament del camp i hi havia gent d'un tatzamalers de darrere una porteria i damunt la paret i damunt les taulades de veïnat.
Segurament els rivals...
No tornarà aquest temps. Era el Balear, era la tercera divisió.
I segurament els rivals venia a la pobla de Fortalesa, de David, i imposava bastant amb el públic quasi bé damunt, no?
La veritat que sí. Però és que en aquella època, com va dir Joan Mateu, la Fortalesa bullia molt de cants. A Pinesalem mateix hi havia una gran afició, no per la Mainca, amb el costat, si ja havia estat a segona divisió, amb una paraula, era un altre, a Muro mateix, una gran rivalitat, i de vegades les coses se passaven una miqueta més de límits esportius.
Això mateix. Molt bé, i d'una bona feina per documentar, de dir que al més el llibre inclou moltíssimes fotografies, que has pogut anar recuperant.
Precisament va Sant Joan Mateu que va tenir en les seves mans les fotografies que la família mandava la guardava d'Antoni en sobre i se li va ocórrer a tenir la iniciativa, perquè ell també va ser, t'ho deia contar, futbolista i directiu del Poblense, la iniciativa de fer aquest homenatge, diríem, a Antoni, una persona que se n'ha parlat tant, una per recordar-ho a les generacions que el coneguèrem i l'altra per donar-lo a conèixer a les futures generacions de futbolistes. És a dir, que...
És l'història del club.
És una mica de la història del club, que també està feta, en faré una altra. Ja en els finals, si ho saps, estic fent el que és la història de l'esport a la Pobla. Tenc publicat ja, que va ser el primer llibre, 80 anys de futbol a la Pobla, que no era només el Poblense, perquè hi havia... abans del Poblense hi va haver un altre club, hi va haver altres clubs de futbol, com el Casamís, que també té el seu llibret. Després tenc fet tennis, que no ha sortit cap Rafael Nadal, però té una història del club, ho vaig fer amb motiu del seu 30 aniversari. Més d'un segle de ciclisme a la Pobla, ciclisme i bicicleta, que també la bicicleta tenia a la Pobla per a la... Pla.
Un poble de tirada de bicicletes.
Això mateix era una gran eina de feina. No sortien tampoc massa bons corredors quan sortien per tot arreu a Mallorca. T'hem fet un segle d'atletisme, també aquí sí que hi va haver bons atletes. I ara tenim en màquines, ja podríem dir, l'història del bàsquet a la Pobla, que està a punt de complir 50 anys.
Per anar completant tots aquests esports.
Que te diré, Àngels, com a mínim hauràs sentit la mà en Alexandre Ballester, l'artista oficial. Era molt amic meu, malgrat la diferència d'11 anys d'edat, però jo no escric mai un llibre que no citi en Alexandre com a mestre, que me va introduir a dins el periodisme, que som un periodista vocacional només, no de carrera, i se me va ocórrer fer un llibre d'històries de futbol, perquè tenia material, algo, però no, me vaig haver de valer de l'hemeroteca del diari de Mallorca, però l'hemeroteca en paper. Mm. Hi era una palma que fa un tomb d'aquells a partir de l'any 22.
Sí, tot això ha canviat molt, també.
Tot això ha canviat molt.
Tot s'ha digitalitzat i ha facilitat la feina.
I, lògicament, vaig demanar el pròleg en el Sandra Ballester, el meu amic i mestre. I entre tot el que va dir, i tant, és important si el llibre, si idea, si bona idea, diu, una frase que me vaig quedar amb ella, que deia, i és que en el costat dels llibres que conten història social, econòmica, cultural d'un poble, hi hauria d'haver els llibres que conten història de jocs esports d'aquest poble. Mm. I aquí en Joan Pérez va dir, t'agafa la paraula.
Joan, avui ho hem de deixar aquí. Tenim un esdeveniment per anar, presenten aquest, donen el premis de concurs de cartells. T'agradem molt que haguis passat per aquí i quedes convidat a venir un altre dia i xerrarem de forma més extensa, si vols.
El dia que vulguis, Àngels.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, a vosaltres.
La Pobla Ràdio, 24 hores amb tu. Escolta'ns al 107.1 de l'FM o a www.sapoblaradio.cat.